Josep Maria Bunyol i Cati Moià són de cine. Josep Maria Bunyol, bon dia.
Hola, bon dia.
Cati Moià, bon dia.
Molt bon dia.
Com esteu?
Bé.
Jo molt bé, des d'una gèlida Mallorca, però congelada.
Sí, fa molt fred.
Ui, fred, escandalós.
Però què vol dir molt fred? A veure, vaig a buscar
la Palma.
Home,
molt fred per Mallorca són 16 graus.
Clar,
però
és que...
no estem acostumats en això.
Home... Dona, això no és res, eh?
No. Aquí no se poden tenir aquestes
temperatures. A Palma, 19 graus, diu.
No, de 9 no, ja t'he dit jo que no.
Bueno, això ho posa.
Un 16, són gèlids aquí.
I a Barcelona, 17.
Mira, idò, està pitjor encara.
Doncs no fa pas fred aquí, trobo, no? S'està bé.
S'està bé. Sí.
Per l'època de l'any que és, ara sembla que anem en ascensor. Per l'època de l'any que és, està prou bé, no?
12:40, avui comencem a la secció de cinema parlant d'una pel·lícula que es diu El autor.
Llevaba todo el día en casa dándole vueltas al asunto. Nadie confiaba en él y eso le volvía inseguro. Pero James sabía que tenía que lograr lo que se había propuesto y que más tarde o más temprano lo conseguiría. De ello dependía su futuro y el de Rob.
Vale, está bien.
Es que no ha terminado todavía.
¿Cuántas veces he dicho que es absurdo poner nombres anglosajones en los relatos en castellano? ¡Qué ridículo! Callahan, ¿quién coño se llama así en Sevilla?
No, yo es que he intentado...
¿Está intentado qué? ¿Usted qué quiere contarnos? ¿De qué va eso que acabo de oír?
Això m'agradarà a mi, Cati.
Sí, sobretot tu que ets escriptor, ara que has tret aquesta primera novel·la, tothom que ha tingut qualque tipus d'ànsies creatives se sentirà identificat i no sé si per bé. Perquè el protagonista és el típic home que té ànsies creatives, vol escriure una novel·la i s'apunta a tots aquells cursos mítics que t'expliquen...
A l'escola d'escriptura.
Sí, quins reptes ha de superar, com ha d'anar avançant, fins que un dia decideix, ja s'ha acabat de tot això d'estudiar, jo he d'escriure la meva primera novel·la, costi el que costi, i aquest costi el que costi significa arriscar la vida i tot allò que vengui per endavant, perquè la realitat també pot ser font de ficció, no, Josep Maria?
Exacte, i sobretot manipular la realitat per convertir-la en ficció. De tota manera, Ostrell, m'agradaria pensar que tu no has escrit la teva primera novel·la en algun dels moments tal com l'escriu el personatge del Javier Gutiérrez.
Per favor, esperem que no.
Que ho haureu vist si heu vist el tràiler, perquè escriu literalment despullat, es despulla a casa, eh? A més, d'una manera bastant provocativa, Cati, és una escena que és inèdita en el cinema espanyol, perquè hi ha un destape, però amb un sentit dramàtic poc habitual, no?
I mal l'hagis vist el tràiler, dins la pel·lícula funciona molt bé perquè vas evolucionant amb ell, aquest pobre desgraciat que interpreta Javier Gutiérrez al principi de la pel·lícula, combregues molt amb ell i vas avançant i, a més, no és l'únic moment de despullats que hi ha, perquè n'hi ha un altre que també impacta,
sí,
Josep Maria.
Sí, també impacta. Són nus, el que deia, doncs, amb un sentit dramàtic i que comuniquen molt més que no pas el que pugui ser dir oh, és que surt gent despullada, no? Va molt més a fons. És l'adaptació de la primera novel·la de Javier Cercas, El mòbil, i és el director del Manuel Martín Cuenca, que jo no sé si estàs d'acord, Cati, però jo vull dir que és, per mi és un dels millors directors espanyols que hi ha actualment, des de La flaqueza del bolchevique, i la pel·lícula anterior d'ell, protagonitzada per l'Antonio de la Torre, que aquí és el professor del taller literari, que a mi em sembla una meravella, que és Caníbal, i que va passar una mica inadvertida, no va rebre premis, no, va estar a les nominacions dels Goya, però no va rebre premis. Caníbal em sembla una meravella, i aquesta, L'autor, és una pel·lícula intel·ligent i interessant, també.
I que a més funcionen molt bé les dues juntes, perquè són dues pel·lícules terriblement incòmodes i a la vegada relativament properes, no? Tothom que les veu se sent identificat en certes coses, que Aníbal tal vegada no en tantes, però sí que construeix molt bé aquesta incomoditat en pantalla. Menció que jo vull fer a part també per la portera de la pel·lícula, perquè tot i que l'edifici que construeix hi ha molt estereotip, aquesta portera sensacional que interpreta Adelfa Calvo és una de les millors troballes de la pel·lícula.
I ara estem sentint Perales de fons, això és la banda sonora?
I tant. Feta expressament, per la pel·lícula.
Sí? Com està el Perales?
No, doncs, escolta'm, amb molt bon estat de forma.
Sí.
Home, és que Perales és una... En els temps del Peric, si us recordareu que se n'enreia molt, Perales és un dels compositors més importants de la música espanyola de tots els temps. I a la pel·lícula, per exemple, hi ha un moment que hi ha un karaoke on la portera que tu deies interpreta Se me enamora el alma, que és un tema de Perales. Nosaltres el coneixem interpretat per altres artistes, per una gran, però és de Perales. I aquí també, doncs, el Manuel Martín Cuenca, el director, que el Perales és de Cuenca i el director fa la broma de dir que ell també és de Cuenca perquè és el seu cognom, s'hi va apropar i li va demanar a Perales una banda sonora que ha fet també mitges amb el seu fill.
Pel·lícules per veure al cinema i també per veure al sofà de casa. Continuem al cinema. Passem ara a una superproducció d'aquesta setmana. És una de superherois. Violence, acts of war and terrorism are all on the rise.
I had a dream.
La Liga de la Justícia.
Passarem ràpid per aquesta pel·lícula. Només vull dir que aquesta és la pel·lícula del mateix equip creatiu que va fer, que va perpetrar allò que es deia Batman versus Superman.
Allò va ser horrible.
Que era horrible. Aquella era ridícula i avorrida. Aquesta ha millorat perquè només és avorrida. Ja no és ridícula, però és avorrida. La cosa va de que s'ha mort Superman, ho hem sentit al tràiler, amb aquestes històries de superherois que es mori un dels personatges no vol dir res. I aleshores el Batman, que és el Ben Affleck, que curiosament està bé fent de Batman, que això fa uns anys no hauríem donat un duro per ell.
Jo aquestes pel·lícules no les entenc.
Jo des de Birdman ja els superherois els he matat tots.
Des de Birdman, eh?
Sí. Aquella pel·lícula ja va acabar de... Va tancar una etapa a la meva vida.
Ja veig. Doncs bé, una mica diferent el tema, però en tot cas la cosa va de... És com un All-Star, saps? Una reunió, això que fan a vegades tant Marvel com DC. Marvel tenen els Venjadors i DC, que són els de Batman, Superman i companyia, tenen aquesta Lliga de la Justícia. Aleshores, hi ha uns éssers còsmics que no acabes mai d'entendre qui són i què volen, que l'únic que pretenen és destruir el planeta Terra. I aleshores s'han d'unir tots, i aquí hi ha, doncs, això, un All-Stars. Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash, que també ara té sèrie de televisió. El problema és que la pel·lícula no té poc sentit de l'humor. L'únic sentit de l'humor són les brometes que no para de fer el que fa de The Flash. I després, que és literalment una batalla de dues hores. És que hi ha alguna escena de presentació i alguna pel mig, però és que és una batalla interminable. I afortunadament la pel·lícula no dura 2 hores i 20 com gairebé totes aquestes, sinó que es queden les 2 hores. Però escolta'm, si sou fans de DC, hi anireu igual.
Deixem-ho aquí. Passa que acaba d'arribar a la cartellera la guanyadora del Festival de Sitges, que vam anunciar aquí al suplement, just quan el jurat encara feia o estava fent públic el palmarès, que és Jupiter's Moon.
Sí.
People fear miracles. They are afraid of it.
És hongaresa, aquesta, no, Cati?
És hongaresa, efectivament. Va guanyar Sitges, però va recollir moltes crítiques a Cannes. O sigui que, preparats tots, perquè pot ser vos encandili i pot ser no l'acabeu d'entendre del tot, perquè, tot i que tracta el tema dels refugiats, el protagonista, de fet, és un refugiat siri que arriba a Hongria, ho fa des d'una perspectiva que ajunta el fantàstic, perquè, de fet, aquest refugiat acaba convertint-se en una espècie d'àngel. No sé si avançar molt més de la trama, perquè, i tampoc sé si se pot avançar molt més, Josep Maria. Visualment és espectacular.
Sí, visualment té unes escenes, jo crec que en el tràiler també s'ha vist, i per tant, si ells han decidit que es pot veure, hi ha moments en què aquest protagonista doncs flota en l'aire, que d'una banda a mi, no sé si tu et passa, com que la càmera va girant, em recordava Inception, Origen, sí. del Christopher Nolan, sí. I de l'altra també pensava que és un molt bon complement després de la setmana passada haver parlat d'Algo Muy Gordo, perquè el protagonista de Jupiter's Moon es devia passar molta estona entre cables i pantalles verdes com Alberto Romero a la pel·lícula del Carlo Padial, eh?
Sí, segurament va passar gran part del rodatge així. És cert que és una pel·lícula, jo crec, molt recomanable per veure al cinema, perquè és d'aquelles que captiven, i a mi personalment, només per la part de sorpresa d'aquests moments, d'aquestes escenes que són llargues realment. I
són
també
llargues. I són fascinants, visualment. Sí. Tenen un punt hipnòtic.
Sí.
El problema és que s'allarga la trama d'una manera, no?, que acaba perdent-se.
Sí,
sobretot cap al final. La darrera mitja hora, que és el que passa en moltes històries, sembla un tòpic, però és veritat.
Com
no?
Que t'ha sorprès al principi i al final no té gaire més a mostrar, sí que hi ha una escena de persecució també bastant interessant. Jo crec que està molt ben rodada, una persecució pels carrers.
Sí, sí.
Que te té bastant captivat, però és una pel·lícula d'aquestes que te desconcerten. Surs que li has de donar un parell de voltes per saber si has acabat d'entendre.
Ho vam dir en el seu moment, vam dir que segurament el Premi a Sitges va ser un premi polític en el bon sentit, sí. És a dir, s'ha premiat un gènere fantàstic que també es fixa en els problemes reals del món contemporani i, sens dubte, el dels refugiats ho és. Però vaja, jo, és el que dic, el que diem, eh? Jo penso que, per exemple, d'aquest mateix director es va estrenar una pel·lícula que es deia White God, que si algú la va veure la recordar, era una història d'uns gossos que embogien, que era, a mi em va agradar més, potser, però vaja, que té el plantejament interessant.
Però té més missatge polític, és a dir, fer una pel·lícula així ja implica, no?, aquest posar la lupa, però dins de la pel·lícula hi ha
veiem com funciona un camp de refugiats, veiem com el metge...
Hi ha compromís en els diàlegs?
No diria tant, però sí que veiem una mica doncs, com aquesta gent... Hi ha una escena inicial que també està molt ben rodada, que abans ho deia la Cati, que està ben rodada la pel·lícula, que és com intenten creuar un riu, perquè a més són fets reals, és immigrants d'origen siri que des de Sèrbia intenten entrar a Hongria. Això està passant. Això ha passat.
Sí.
I l'escena inicial és corprenedora perquè veus això com creuen en un riu amb una bossa a l'esquena que un altre tio els diu ja te la guardo jo, que no sap si la tornarà a veure, i que s'estan jugant el tot pel tot, s'estan jugant la vida per accedir a una Europa que tampoc, va, en fi, no seria no, la panacea.
No seria la porta més gran d'entrada.
No,
Jupiter's Moon, aquesta pel·lícula que va guanyar el Festival de Sitges i que ja vam anunciar aquí al suplement. Si no volem anar al cinema, volem quedar-nos a casa, propostes?
Doncs mira, una sèrie que en 5 hores hauràs vist aquesta tarda mateix, i, bueno, perquè tens tele, però entre aquesta tarda i demà a la tarda l'acabes i t'ho passaràs molt bé.
I es diu?
Alias Grace. I was convicted of murder when I was a young girl. I have been an inmate for 15 long years. There has been a crime. People want a guilty person. Rightly or wrongly does not matter. You've given up hope of being set free. I saved my hopes for smaller matters. I live in hopes of having a better breakfast tomorrow than I had today. Això ho fan a Netflix.
Això ho fan a Netflix. Vam parlar
aquest matí amb la Mercè. Són 6 episodis d'uns 3 quarts d'hora, per això deia això de les 5 hores. I sabeu allò que fan de vegades els trailers i els cartells de les pel·lícules que diuen si et va agradar tal, t'agradarà tal. Doncs aquí hem de dir claríssimament, Cati, si us va agradar, si us ha agradat El conte de la criada, que ha estat una de les grans sèries de l'any, en aquest cas d'HBO, us agradarà Alias Grace, perquè és una adaptació d'una altra novel·la de la Margaret Atwood.
És un bon am, És un bon am.
Home, és que El conte de la criada ha estat una de les grans, i Alias Grace, la veritat és que no té res a envejar-li, absolutament res.
El conte de la criada jo diria que és la sèrie de l'any, i si n'hi vols posar una darrere seria Alias Grace, i a més, permeteu-me dir que és cert que avui en Ricard no pot, però la resta que puguin avui que vés per fer marató toca avui, perquè avui Margaret Atwood fa 78 anys.
Ja, tampoc em prenguis ara públic, de les 5 que has de veure.
No, però just que a mig a mig, clar.
3 de la tarda, ja,
entre les 3 i les 8, clar, de 3 a 8, per encalentir, per anar entretenint-se mentre arriba el Preguntes Freqüents.
Qui tens avui a Preguntes Freqüents?
No ho sé encara.
Doncs us poseu allà al trenet, us poseu al trenet de TV3 mirant Alias Grace i ja veureu com entrareu d'una altra manera. Bé, potser que expliquem de què va una mica, no?
De què va?
A més, és una sèrie molt oportuna aquestes darreres setmanes perquè llegiré una frase que diu la protagonista. Una vegada que et troben amb un home a la teva habitació, tu ets la culpable sense importar com ho ha fet ell per arribar-hi. No sé si vos remet a coses que estan passant aquestes darreres setmanes, però és la història d'una dona, Grace Marks, que va ser culpada fa una quinzena d'anys d'uns assassinats que no s'ha arribat a aclarir quina part de culpa tenia, si ella havia estat incitada per perpetrar-los. Ella no recorda exactament què va passar i durant tots aquests anys l'han culpada i l'han convertit en una espècie d'animal de circ perquè és una dona assassina, cosa inèdita al Canadà del segle XIX, però per primera vegada un home s'acosta a demanar-li què va passar exactament, conta-m'ho tu amb les teves paraules.
Un psicòleg que doncs, l'entrevista, i la sèrie juga molt amb els records, amb les veus en off, que poden ser veritat o no. Ja, és a dir, la protagonista fa servir diferents nivells de veus en off, la veu en off del que li diu el psicòleg o el psiquiatre, del que es diu a ella mateixa, i això és molt interessant, la veritat. I a més és una sèrie que, a banda d'estar basada en la novel·la de la Margaret Atwood, és, doncs l'equip creatiu és femení gairebé en la seva totalitat. I la protagonista és la Sarah Gadon, però la guionista és la Sarah Polley, una actriu que coneixeu tots, doncs de Mi vida sin mi, de la Isabel Coixet, per exemple, una dona molt intel·ligent i que ha fet coses molt interessants, i la directora és Mary Harron, que en el seu dia va ser la qui va portar a American Psycho.
No sé si això
pantalla.
Ho sabeu, vaig llegir l'altre dia, també preparant l'espai d'aquest matí, que la Sarah Polley va enviar un projecte televisiu a Margaret Atwood, és a dir, per fer aquest projecte televisiu, i l'escriptora li va dir que no. I ara, finalment, ha aconseguit doncs, portar aquesta obra a la televisió.
I l'Atwood és productora executiva a la sèrie, també hi té responsabilitat.
I és una història real, no?
Es basa en fets reals, el que passa que a partir d'aquí explora, com deia la Cati, doncs, amb pensaments molt de com la ràbia cap a una situació de repressió de la dona en una societat com la del segle XIX pot portar a cometre actes delictius, no? I hi ha pensaments, aquest que has dit és molt interessant, però a mi hi ha un moment que m'impacta molt de la sèrie, que és quan es diu que una dona d'esquena i mirant cap amunt està tan indefensa com una tortuga a la qual li gires la closca, no?
Sí.
Wow. Com a imatge visual, ho trobo potentíssim. I és cert que durant molts anys les dones han viscut això. En un altre moment es diu que un llit és un lloc perillós. I és que tot això crea un rerefons que fa que, a banda que la sèrie té aquest component intrigant, si voleu, de què ha passat realment, doncs com a reflexió de la condició femenina és molt, molt interessant.
Última recomanació, és una altra sèrie a Netflix, això es troba?
Sí, és un documental que des d'avui es pot veure a Netflix i que fa una mica de por.
Es diu Jim and Andy. I've watched the stars fall silent.
from you. Andy Kaufman came in to turn reality on its head and not stop when the camera stopped.
You, Europe!
Andy Kaufman cared less about making his audience laugh than keeping them confused.
He blew my mind.
I de què va aquest documental?
Per començar, jo em vos he de demanar, no sé si recordeu, Man on the Moon, aquella pel·lícula de Milos Forman en què Jim Carrey se ficava a la pell d'un dels grans còmics dels anys 70, que era Andy Kaufman, que era un personatge terriblement incòmode, i va ser una pel·lícula que el Manco a mi també m'ha apareixut molt incòmode, perquè Jim Carrey venia de fer Ace Ventura, La Màscara, venia de totes aquestes
has
pel·lícules.
Has dit el nom,
Que ho tens difícil, per vendre'ls aquest documental, perquè crec que Jim Carrey no...
No ens agrada gaire. No.
Moment, el Jim Carrey d'abans o el Jim Carrey d'avui en dia?
No.
Cap dels dos,
No.
Mireu-la perquè encara l'odiareu més, perquè veig el Jim Carrey a full dels anys 90 explicant tota la seva trajectòria i la seva entrada a Hollywood, i avui en dia el canvi que ha fet, perquè s'ha convertit en una espècie de pseudofilòsof, pensador universal...
Va d'ermità,
Sí, que va meditant i va explicant com ell ha viscut...
És el Germán d'allà.
Perdó, aquesta comparació m'ha fet petar una neurona.
Sí, Jim Carrey és el Germán.
Jim Carrey és el Germán d'allà.
El Germán aquell que feia aquests concursos de televisió, que feia...
Jo diria que el Germán és més contingut que Jim Carrey.
Ara.
Diria, fins i tot.
Ara, en aquest moment d'actualitat, diguem-ne.
Sí, sí, sí. En tot cas,
però ara va d'ermità i va de...
Sí, una mica, no? Amb la barba així llarga.
El pàniker d'allà,
El pàniker.
Sí, va explicant com ha evolucionat la seva vida. També veus, deia abans en Josep Maria, algo muy gordo, realment, per veure un rodatge difícil, val la pena veure aquesta hora i mitja de documental, perquè jo crec que no hi ha hagut rodatge tan complicat en la història del cinema mai, perquè Jim Carrey va deixar de ser Jim Carrey i va començar a ser Andy Kaufman durant tot el dia, i no hi havia manera que Milos Forman pogués contactar amb Jim Carrey.
Però això tu creus, Cati? És que, ostres,
clar,
a mi aquestes llegendes... A més, es veu com això, literalment Jim Carrey, mentre van rodar Man on the Moon, tota l'estona actuava com si fos Andy Kaufman, com si estés boig una mica, no?
Sí.
Aleshores, totes aquestes llegendes que hi ha d'interpretacions que han entrat tant en el personatge que no poden sortir-ne, jo no sé quina part de propaganda, de promoció hi ha en això, tot i que les imatges hi són.
Sí, tot i que hi ha un moment, per exemple, que va visitar l'oficina de Steven Spielberg, que Steven Spielberg no hi és, munta allà un minishow, tot això jo crec que sí que està una mica trucat, però hi ha parts del rodatge que realment veus tota la gent que va conèixer Andy Kaufman, veus a Milos Forman molt fuit, vull dir...
Perdent una mica els nervis,
Perd els nervis, i jo crec que tot això darrere pot ser qui fos, i a més construeixen una lectura del còmic avui en dia també molt en línia d'Algo Muy Gordo i d'aquesta nova lectura de l'humor com una manera d'entendre la societat i la manera de criticar-la, també, no? Perquè també és com una espècie de crítica a Hollywood i de com no han sabut entendre moltes vegades els grans còmics que han tingut.
Bueno, ja ens mirarem.
Jim,
Netflix. No, potser sí, mai se sap, depèn de l'hora. Gràcies, Cati, gràcies, Bunyol.
A vos,
Maria. Ara tornem.